Persones amb química.
Doncs com cada dilluns us oferim l'Espai Q amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona, amb l'EQT, i seguim el cicle de persones que fan química o persones amb química. Avui la convidada és Eva Llàtzer. Ella té 40 anys, en porta 14, treballant a Terquimsa. Va començar el Departament de Compres i Serveis Generals com a administrativa i després d'uns anys va ser responsable de comunicació. Actualment, des de fa 4 anys, arran la jubilació d'un cap de compres, ha tornat també als orígens en aquest departament. Avui ens acompanya. I de fet l'Eva Llach assegura que és una feina molt creativa, que requereix ser resolutiva i que li permet tenir també permanentment contacte amb altres empreses, en el seu cas amb els proveïdors. És psicòloga de formació, ha anat ampliant estudis en aquest camp amb un màster en direcció i gestió de recursos humans i també diferents cursos que li han concedit l'acreditació de psicòloga coach al Col·legi Oficial. El seu caràcter inquiet i en constant aprenentatge l'han portat a obrir també fins i tot un despatx de psicologia i coaching que porta el seu nom. L'any passat, a més ens explicarà una anècdota, va prendre part a un veler de 60 metres d'eslora pels mars del nord, des d'Hamburg fins a Rotterdam, d'un viatge doncs, a propòsit d'una celebració dels 400 anys d'un dels col·laboradors accionistes de Vopak, Terquimsa. Avui ens acompanya i el saludem. Eva Llàtzer, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel creuer, que és el més significatiu, el que voldrien ser-hi tots ara mateix.
Totalment. Doncs mira, us explico com va anar una miqueta això del creuer. L'any passat, Vopak, que és un dels nostres accionistes, es celebrava els 400 anys d'història. I ho va voler fer fent un tour i un creuer per tots els seus hubs de les costes del nord. Llavors va ficar un veler de 60 metres d'eslora i llavors ens va donar la possibilitat d'entrar en un sorteig a tots els treballadors de diferents terminals d'Europa. I vaig tenir la sort, que mai m'havia tocat res, només un saquet de avellanes a Constantí, i em va tocar doncs, un viatge de 4 dies des d'Hamburg a Rotterdam, i va ser una experiència brutal, no? Perquè eren 4 dies al mig del mar aprenent de temes de navegació, perquè a més ens van tractar com a mariners, no? Havíem de fer torns a les nits, jo feia el meravellós torn de les 4 del matí, que per tant m'aixecaven a les 3 i mitja i era molt divertit quan el barco es movia, però vaig arribar a aprendre moltíssim i bueno, una experiència, no? Amb companys d'altres terminals.
Tu vas creure quan et van dir que t'havia tocat el creuer o no? Perquè...
Mira,
si només t'havia tocat un sac d'avellanes, no? Una bossa d'avellanes, clar, és molt diferent, no?
Mira, vaig pagar un crit a la meva feina, perquè a més sóc bastant expressiva, i vaig cridar i ja tothom sabia que m'havia tocat el viatge, perquè, clar, vaig pagar un crit, no pot ser! I a més vaig tenir encara més sort i acabava el viatge el 23 de juny, que, com sabeu, el 24 és Sant Joan i és festiu, i llavors vaig fer venir al meu marit i a la meva filla a Amsterdam, que jo arribava a Rotterdam, i llavors vam allargar el viatge 4 dies més, o sigui que va ser de dir, és que m'havia de tocar.
Escolta, i vas ballar molt a sobre d'aquest balon, no? Perquè tu a nivell personal, eh? Ara parlem també de la vessant més professional, eh? Perquè també es tracta una mica de por una miqueta en la vessant personal, i veig que ets molt inquiet, eh? Això ja d'entrada ja ho he dit abans, no? Practiques dansa, dones classes en una escola i a més formes part d'una companyia, no? O sigui, d'on treus el temps?
Bueno, el temps passa per prioritzar amb el que realment t'agrada i passa per tenir una bona planificació i una bona agenda i després tenir certa disciplina per complir-la, perquè no serveix tenir una agenda que després no compleixis, no? I llavors, doncs, bueno, he de dir a favor d'on trec temps que aquest any és el meu primer any que no faig dansa, però no hi ha dia que no hagi passat que no me'n penedeixi, i llavors al setembre torno a ballar, ni que sigui una hora i mitja a la setmana, perquè sí, perquè és important, és una part de mi molt important, i sí, jo sempre ballo, mira, ballo quan estic contenta, i fins i tot quan tinc algun problemilla a la feina, allò que tens aquells marrons que tenim tots, no? Doncs de vegades, en lloc de dir, uf, no sé què tal, em poso a ballar, i llavors els meus companys de feina, els que estan amb mi, el meu departament, riuen perquè saben que, uf, la Eva té un marrón, no? I em poso a fer la, i em poso a fer quatre voltes allí, però, bueno, no deixa de... El marrón continua estant allí, no? Però almenys hi poses una mica de salsa a la vida.
Doncs mira, balles amb proveïdors, també, has de ballar amb molts proveïdors, no? I
clar, per això, per
has de tenir contacte amb moltes persones, no?, de diferents departaments. Explica'ns una mica com és un dia a dia de la feina i com ha canviat respecte a quan vas entrar, perquè clar, ja portes 14 anys ja, la feina.
Doncs a veure, el meu dia a dia passa perquè començo i tinc un munt de mails, no? Llavors el que et deia de la prioritat, llegeixes els mails superràpid i llavors em vas als més importants. Abans de res, pregunto a la meva gent què tal, com esteu? Tot bé? El cap de setmana bé? Avui no? Sí, genial. Tranquil? Sí, feliços. Genial. Alguna cosa? No. Perfecte. Llavors començo a treballar. Llavors, doncs, bueno, el meu dia a dia és veure les necessitats que tenen els altres departaments de l'empresa, llavors gestionar les seves necessitats comprant doncs, tot el material que requereixin o contractant els serveis que necessiten. No? Llavors el meu dia a dia és parlar constantment, sobretot amb el departament de manteniment i amb el departament d'enginyeria, i llavors doncs, bueno, em dedico a comprar des d'una vàlvula, una bomba o un transmissor de pressió, a folis, perquè tots els meus companys necessiten folis i bolis, i després també doncs, serveix doncs, des de la jardineria a l'empresa, que l'altre dia precisament vam donar els un premi a l'empresa que tenim de jardineria en el Dia de la Seguretat, que ho va celebrar el dia 9 de maig Bopac, Terquimsa. I llavors doncs, serveix doncs, ja treballs més importants, bueno, més importants diferents, diria jo, no? Que és doncs, muntatges mecànics i ja més pròpiament de la pròpia indústria. I aquest és el meu dia a dia. Amb tantes tecles a tocar, doncs és impossible avorrir-me, no? I jo penso que necessito ser activa, perquè és que si no, no ho faria, perquè hi ha moltes coses que s'han de tocar. I llavors, doncs, bueno, el treballar amb gent el que t'aporta és aquesta creativitat, aquesta resolució de problemes, de conflictes, sempre has d'estar negociant preus, plaços, els clients necessiten doncs, tenir la instal·lació acabada en un dia i a lo millor a tu se t'endarrereix una bomba i no pot ser, llavors has de trucar al proveïdor, per tu aquella bomba és el més important en aquell moment, no? Perquè no pots endarrerir alguna cosa tan important com és un vaixell a l'empresa, etcètera, no? De demandes dels clients. I, bueno...
Sí que has de ser molt persuasiva, eh?, en el dia a dia.
Sí, sí.
I aquí suposo
sí.
Que l'experiència com a coach et deu servir d'alguna cosa, no?, i de psicologia, perquè, clar, tu estudies... No sé si ho feu, això, els psicòlegs, d'estudiar allò que creieu que pensa l'altre, no?, o, bueno, i una mica d'empatia ja de ser-hi, no?
Sí, és bàsic, però mira, jo te diria que l'empatia ho necessita tothom, sigui psicòleg o no sigui psicòleg. I sí, jo no analitzo el que pensa la gent perquè no, la veritat.
Perquè ja ho saps. Ja ho saps.
No ho sé. De vegades m'agradaria i de vegades no m'agradaria saber-ho.
Per això hi ha gent que pensa que el psicòleg sempre esteu allò analitzant què pensa l'altre, no?
Sí, sí. No. El que sí que em serveix la psicologia és per gestionar-me jo i després per tenir relacions molt més bones amb els altres. Fins i tot en conflictes importants, on hi ha molts diners de per mig, no? En contractes importants, sí, tu has dit una paraula màgica, no? Que és l'empatia. Si tu transmets, si tu negocies des de l'empatia, des del guanyar-guanyar, i ets una clara i ferma... tens un convenciment d'això, les coses van molt millor. Els problemes se solucionen abans i el teu dia a dia és molt més agradable perquè estàs 40 hores a la feina, mínim, no? Més o menys, i si el que més et pesa no és comprar una bomba perquè, tot i que pesi 500 quilos, el que més et pesa és les relacions que tens amb els altres. I llavors, si tens mecanismes i gestiones les relacions d'una manera molt més gaudint d'elles, no? I posant aquest sentiment de què anem a fer per solucionar això, doncs, ostres, el dia a dia és fantàstic. A més, la gent és maca, no? I la gent el que vol és emportar-se el mateix que jo, no? És a dir, anar cap a casa i dir, ui, que bé, un dia més bonic, no? I al final la gent et respon i aconsegueixes canviar una mica el clima o el tarannà de la gent, no? O això és el que jo intento practicar en el meu dia a dia, no?
Com ho fem per transformar un marrón? Doncs, tu ho fas ballant, eh? Ja està clar, eh? Però ara imagina que et ve algú a la consulta i diu, mira, tinc molts marrons en el dia a dia i els he de transformar en positiu, eh? És a dir, aquests marrons que són negatius els volem veure en positiu. Com ho fem, això?
Doncs mira, el primer de tot és prendre consciència en tota la seva magnitud, d'aprendre de quin marron estem parlant. Perquè moltes vegades tenim una part cega de les coses i de nosaltres mateixos. Llavors s'ha de començar prenent consciència de la magnitud del marron i després realment tenir la voluntat de canvi. Tenir la voluntat de canvi implica haver de mirar cap a altres cantons. De vegades ens ofusquem i ens fiquem en una cantonada, digue-li una cantonada virtual, i llavors només veus una cosa que està molt propera a tu, que t'angoixa perquè és una paret, no? I llavors t'intentes girar perquè tu dius, no, jo ja faig l'esforç de canvi. I llavors t'intentes girar cap a la dreta, però continues veient paret, perquè estàs en una cantonada. Et gires cap a l'esquerra i continues veient paret. Però clar, no fas al girar-te del tot. I quan et gires del tot, te n'adones que sí, que tens una cantonada, és evident, el marrón està allí. Però com pots solucionar el marrón? Comences a tenir un munt d'opcions que no havies plantejat, que no t'havies percatat, i llavors a partir d'aquí comences a actuar diferent. Per què? Perquè com que veus ja la realitat de diferent manera, pots actuar de diferent manera. Llavors, si actues de diferent manera, obtens els resultats que tu esperes. Però sempre partint de la consciència, per què? Perquè te fa determinar allò on vols anar, el teu objectiu, i llavors, bueno, tens el camí una mica traçat, no? De vegades, al final, tot t'aporta, no? Però has de tenir tu la voluntat de poder gestionar-ho.
I el nostre cervell aprèn, diguem-ne, d'aquestes experiències empíriques, per si ho posem en pràctica, no? És a dir, n'aprèn o no? O és tossut i segueix fent el mateix? O al final, perquè anem per cicles, no? No que funcionem per cicles, i cada cicle hi ha nova informació, anem aprenent, se suposa, no? Com funciona això? Com funciona el mecanisme, la bomba del cervell?
La bomba del cervell...
O són les emocions?
Estan molt de moda, ara, les emocions. La bomba del cervell és el nostre gran sabotejador. És una passada com ens arriba a sabotejar el cervell. Llavors, hem de ser nosaltres, el nostre ser, el que ha de dir fins aquí, ment, ara pensaràs el que realment vull pensar. Per tant, s'educa el cervell, s'educa la ment i s'educa el pensament. De vegades, fins i tot, quan no pots i no et ve de gust, ho has de fer. Mira, hi ha un exercici que funciona i us el proposo que el feu tots i la gent que m'escolta també.
Preneu nota, va. Vinga. Busqueu un llapis i apunteu. Ho podem fer en directe o no?
Sí, home, sí, i tant.
Poseu-vos en situació.
Poseu-vos en situació.
Relaxeu-vos una miqueta abans de començar. O sigui, que...
Mira, ara flipareu, eh? Però funciona. Hi ha el mètode de la saliva. A tots us ha passat que quan estem nerviosos se'ns asseca la boca, se'ns fica pastós. Llavors, la gent que parla en públic, per exemple, això ho sap, no? I necessita la botelleta d'aigua allí. Què passa? Que és que el cortisol comença a pujar i és l'estrès que t'està invaint, no? I llavors, en moltes altres situacions de la vida quotidiana, no cal parlar en públic, et passa, se t'asseca la boca, et pot passar, no? Estàs nerviós, estàs esperant que el metge et digui el què, d'un diagnòstic, el que sigui. Llavors, el que sí que pots produir és saliva, de forma conscient. Llavors, tu només cal que t'imaginis aquell plat fantàstic que t'encanta. Allò que menjaries un plat i tornaries a menjar un altre. Concentreu-vos en aquest plat que us agrada, aquesta oloreta que fa, aquest... arribes a casa de la mama o al cuines tu i dius, uau, aquesta oloreta, no? I veritat que esteu produint saliva a la boca, cert?
Estan tots salivant, aquests estudis estan tots salivant ara mateix, eh?
I els passa, diuen que sí. Jo he vist
una fideuà ara
mateix. Una fideuà. Doncs, en un moment d'estrès d'aquests que dius, Déu meu, tinc això, per mi és un repte i no estic acostumada o acostumat, intenteu pensar en un pensament que us faci salivar, però salivar fisiològicament parlant, perquè només el fet de tenir saliva a la boca... clar, la teva ment, la ment que és meravellosa, sens dubte, no sap si és real o no és real. No sap si realment tens el plat de fideuà, com tu has dit, damunt de la taula o no. No ho sap. Però tu l'estàs enganyant. I el que funciona és això, és aquest engany. Llavors, curiosament, amb la saliva a la boca el que fa és que el teu nivell de cortisol baixi, això és estudi científic, no m'ho estic inventant jo, i llavors, doncs, miraculosament, et relaxes, no? És un petit apunt.
Ara ens hem relaxat tots aquí ara mateix, Fixa-t'hi, que no, que estem super... No, no, és que clar, jo estic amb la fideuà, el Xavi, que també està per aquí, i l'Albert també estan, jo crec que estan salivant tots, mira, i l'estudi també, i crec que els oients també ho han aconseguit, És real, això no és fictici, Vull dir, real.
No.
I és practicar-ho i ser-ne conscient, també, no?
Exacte. I després, doncs, per exemple, aquells dies que us aixequeu amb el peu esquerre, no?, o aquelles èpoques que estàs de baixón, que estàs que ja no pots més, mira't al mirall i somriu-te al mirall. No és una tonteria, de veritat. Tot i que no tinguis ganes de fer-ho, mira't. Al principi et semblarà ridícul i tindràs una rialla enganyosa, però t'anirà sortint, i és molt curiós, però el teu cervell, a través dels ulls que t'estàs mirant, està dient en el cervell, està contenta, està feliç. Tot i que no ho estiguis, però el teu cervell, com que el que deia abans, no sap diferenciar el que és realitat del que no ho és, perquè fixeu-vos, de vegades ens preocupem per coses que no han passat i estem francament molt preocupats, no? I no és una cosa real, és una cosa futura, imaginària, vale? I de vegades fem de bruixots, no?, per adivinar què ens passarà en el futur, no? Però el cervell s'ho creu. Doncs el de la somriure en el mirall, doncs, bueno, és una altra tècnica i un altre regalet.
Ja dic, avui se n'està fent molts regals, l'Eva Llàcer, la convidada de l'Espai Q. Jo no sé, m'ho vaig llegir, que allò que et passa en el dia a dia, un 90% és positiu i un percentatge relativament baix és negatiu. Però, en canvi, el cervell, allò que deies abans, que sempre va fent la pua, no?, doncs només percep o només enfoca allò negatiu. Quan en realitat, no?, bona part del que passa en un dia a dia de qualsevol persona del món és positiu. Això és cert o no?
Això és totalment cert. I ens ve de cultura. Fixeu-vos com eduquem els infants. Sempre és no, 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 vigila, vigila, no corris. Com que no corris? És que cauràs ja. I passa alguna cosa, si cau, no passa res. Absolutament res. Mentre no es mati, vale? Però a partir d'aquí no passa absolutament res. Vigila que t'embrutaràs. I què? Però si hi ha unes rentadores fantàstiques i meravelloses que ho netegen tot. Llavors, no sabem, estem instaurats tant en el dia a dia i en la quotidianitat de les coses que de vegades deixem d'elevar-nos una mica i de fer un vol més d'àguila en lloc d'un vol de gallineta, no? I no veus les pedres molt grans. Llavors, si fóssim àguiles, veuríem que les pedres grans són granets de sorra, no és més. Per exemple, jo el fet de venir aquí, no? Mai havia vingut a la ràdio, la veritat. I he vingut aquí i hagués pogut dir, hosti, quin marrón m'ha caigut, per què m'ho han hagut de dir a mi, ja m'explicaràs, ostres, no sé què. I al final he pensat, clar, que em preguntaran. Vaig preguntar, escolta, me'n podeu passar les preguntes? I dic, almenys m'ho preparo. I em van dir, no, pànico, horror! No, perquè a més jo sóc exigent, ho vull fer bé, bueno, en fi, no? I el meu cervell em podria boicotejar moltíssim. I llavors he pensat, què cony, a mi mai m'havien portat a la ràdio, que guai, no? Mola, i a més m'he trobat el Xavier, que així l'he tornat a veure, l'Elder i tal, i dic, et conec a tu, que no et coneixia, i ostres, és una experiència xula. Llavors, aquesta energia que estic tenint ara, doncs ja em durarà tot el dia, i jo avui m'heu fet un regal, no? Llavors, és una llàstima com un mateix fet, en funció de com t'ho prenguis, et determina i et condiciona el teu dia a dia, i és una llàstima, no? Clar que tinc problemes, jo i tothom, és que, i clar que tinc moments baixos, jo i tothom, és que si no... Però, sempre penso, i de veritat, i a mi em funciona, que en un moment baix, si poses una mica de dir, bueno, me'n sortiré, vale? Me'n sortiré. Mm-hmm. Que en realitat no ho saps, i tant en surts. És de, no però jo vull enganyar la meva ment i dic, me'n sortiré. Doncs pues sí, pues clar que sí. No? I al final te n'arribes en sortint. No?
Mm-hmm. Avui què compraràs, avui? Ja ho tens a la llista? Saps que has de comprar avui o encara no?
Avui no compraré res. Avui no he de comprar algú?
No, no ho sé. Bueno, la feina, dic, la feina.
Ah, la feina. Calla. Uf, a la feina.
Hi ha bombes avui per comprar, no?
Pues, probablement, sí. Mira, estic gestionant tot un contracte que espero i desitjo que l'últim trimestre d'aquest any sigui una realitat, d'intentar canviar tot el... fer un plan renove, no?, de les bombes de la terminal. I llavors, doncs, bueno, ja hem començat, el mes de febrer vam començar amb el proveïdor, doncs fent tota una auditoria de totes les bombes com estan i tal, perquè tenim un contracte marc dels tancaments de les bombes, els tancaments mecànics de les bombes, i s'espatllen moltíssim. Llavors hem vist que una millor eficiència de les bombes potser no s'espatllarien tant, no? I això és apassionant, la veritat, perquè dius, ostres, és eficiència, són diners, que la direcció sempre té en compte els diners, no?, en aquest cas, i és una feina bonica, perquè dius, mira, i compraré moltes altres més coses. El que passa que és dilluns, jo desconnecto molt els caps de setmana.
Com tothom, sí.
Com tothom. I la setmana passada vam tenir el dia de la seguretat i tal, i jo em vaig centrar molt en això, però sí, tant que compraré.
No tot és comprar, la feina no, ja ho he dit abans, que no tot és comprar, que el dia a dia és més complexa, no? Vull dir, ja ho és complex de comprar també, perquè clar, una bomba pot tenir moltes característiques molt diferents.
S'han de gestionar mides, coses.
Potències, proveïdors, clar, aquí això és un món, eh?
Sí.
No és que pensem una bomba d'aigua petitona, d'allò, no. Estem parlant de bombes, de grans bombes. Eh?
Exacte, de bombes de grans dimensions. Sí, la veritat és que sí. I després, doncs, bueno, la meva empresa està en un moment, bueno, sempre està expandint-se, no? I ara, doncs, bueno, té projectes d'expansió importants, i llavors, doncs, bueno, és posar-hi fil a l'agulla amb aquests projectes, amb necessitats. Com us he dit abans, treballo molt amb el Departament d'Enginyeria, colze a colze, i llavors, doncs, molt probablement, ara quan arribi la feina i torni, em posaré a mirar aquests projectes, no? A centrar-me, a recapitular la informació que ja tenia i som-hi, perquè demà tinc una reunió d'un projecte important i m'he de posar les piles.
Parlant d'aquests 14 anys i de què li diries a algú que ara estigui, no sé, buscant feina i en funció de la teva experiència, no? Què li pots explicar, doncs, de cara a buscar feina, a trucar a la porta d'una empresa gran com aquesta on treballes tu, Terquim, s'ha quedat a tenir en compte quan vagi una entrevista de feina a Rivillà, doncs, li falti la saliva, tot això que passa, no?, el primer dia, amb aquest primer contacte, què li recomanaries tu a aquesta persona que ens està escoltant ara i que potser avui, d'aquí una estona, té una entrevista de feina amb una empresa important com Terquim, amb tu treballes?
Doncs mira, jo li recomanaria salivar, primer de tot, i després que pensi molt bé què pot oferir aquesta persona amb aquella empresa. És a dir, què pots donar de tu? Perquè si tu pots donar coses de tu, fas la feina molt millor. I el que l'entrevistador el convences. El convences més per el que tu pots aportar i com ho dius, com ho expresses, cap al currículum que puguis tenir. I llavors, doncs, a priori seria molt important això, no? I després que, independentment de que te pugui, clar, ara amb la crisi econòmica seria fantàstic i meravellós poder dir, mira, busca feina del que t'agrada, no? I dius, bueno, ja, però si no n'hi ha, què fem, no? Llavors, independentment de que t'agradi més o menys, segur que en qualsevol feina hi ha una part que t'agrada, que comulga bé amb tu, llavors centra't en aquesta part i prepara l'entrevista molt bé en aquesta part, perquè segur que aniràs amb aquella seguretat que necessites, amb aquella força i aquella energia que necessites. Llavors, probablement, com que avui en dia hi ha tants candidats per una única feina, doncs el valor afegit que tu aportis serà aquella seguretat en tu mateix, que potser l'altre, amb una miqueta més de currículum, té o amb més experiència, perquè si hi ha gent, no, que surt de la universitat i no té experiència, i dius, home, algú m'ha de donar una oportunitat. Sí, sens dubte, però l'oportunitat també ve perquè tu te la treballes mínimament, no? I llavors és amb les ganes aquestes de dir, sí, jo tinc molta capacitat d'aprenentatge, jo hi poso aquí el 150 de mi, i jo li recomanaria això, no?, que se centrés en què pot aportar.
Estic a la teva pàgina web, evallatzer.com, no, clar, i veig aquí que diu junts trobarem el camí, explica'm-ho, eh? Junts trobarem el camí, per això és una frase, doncs bé, que està molt, que té potència, eh?
Sí, mira, te faig un petit correcció, perquè la frase és junts trobaràs el camí, és a dir, junts comences amb mi, però el trobes tu el camí, perquè lògicament jo ja en tinc una vida. La meva és la de la Eva Llàtzer i la gent que em ve a veure el despatx té una vida pròpia. Llavors, dic junts perquè al principi necessita ajuda, necessita la meva ajuda, però després el camí el desenvolupa ell i el troba ell i li funciona amb ell, perquè jo no estic per donar consells a ningú, perquè els que a mi em funcionen a l'altre no li funcionen. Jo estic per, amb totes les possibilitats que tu tens, que en tens moltíssimes, quines són d'aquestes fortaleses que tu tens, d'aquestes habilitats que tu tens, conegudes o desconegudes, el que et farà desencallar-te. És això el que treballo. Llavors, jo t'ajudo a això, per això dic junts i trobaràs, però el trobaràs tu.
Tu.
Jo no, i te l'indicaràs tu. I tu diràs, a mi això em serveix o a mi això no em serveix.
Uh-huh. evallatzer.com, aprofito la falca, aprofito per fer la falca, evallatzer.com.
Molt bé.
Escolta'm, un plaer, parlar
amb tu. Moltes gràcies.
Quin plat t'has imaginat tu? Jo la fideuà. I tu quin plat t'has imaginat quan anaves a salivar?
Pues sabeu el que m'agrada molt moltíssim? La samfaina.
Doncs mira, i casolana, si pot ser casolana.
Exacte.
Eva Llàtzer, un plaer que ens hagis acompanyat avui i, en fi, aquesta energia que ens has transmès cap a l'altra banda, doncs, que ja es queda, eh? Vull dir, ja és de tothom ara, és compartida.
Molt bé, gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.